Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 7 de febrer, on farem, com sempre, un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de que el 80% dels catalans tenen algun grau d'immunitat contra el Covid, ja sigui perquè s'han vacunat o perquè han passat la malaltia, o bé per les dues coses. Avui en parlarem amb el doctor Julià Blanco, investigador e immunologia celular del IRSI Caixa. Com afecta la reforma laboral als treballadors? Què canvia i què es manté? Els contractes seran, per exemple, indefinits de manera preferent, els convenis no caducaran fins que no es negociïn els nous i s'incorporen els ERTOs i es creen nous contractes de formació. En parlarem de tot plegat amb l'advocada i sòcia directora del bufete Pérez Pozo, Carmen Pérez Pozo. I els geriàtrics busquen amb urgència personal per atendre els avis. Menjar fred, avis tot el dia al llit o dificultats per portar-los al bany. Aquests són alguns dels danys col·laterals d'aquesta pandèmia i de la manca de personal. Jaume Drover és el responsable del sector de serveis socials d'UGT. I marxarem fins a la botiga de la Catedral de Barcelona perquè sobreviu a la crisi de la Covid gràcies a la venda online i per l'interès dels articles religiosos. En parlarem amb el propietari de la botiga de la Catedral de Barcelona, Bernat Fàbregas. Tot això serà d'aquí un moment, però abans volem saber quin temps ens esperen les properes hores. Tot just hem començat la setmana i volem saber si el temps, el bon temps, acompanyarà la setmana següent. Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya cels poc ennuvolats amb intervals de núvols baixos al litoral al final del dia. A la depressió central, a primeres hores, també tindrem alguns bancs de boira matinals. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament o no presentaran gaires canvis, amb gelades a punts de l'interior nord i amb uns valors a les capitals de província que seran d'un grau positiu a Lleida, de 4 a Girona, de 6 a Tarragona i de 8 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta o baixaran lleugerament, amb màximes de 15 graus a Lleida, de 17 a Tarragona, de 16 a Barcelona i de 18 a Girona. Per últim, el vent serà del nord i del nord-oest i moderat al Pirineu, al nord de l'Empordà i al sud de Tarragona, tot i que anirà perdent intensitat durant el matí fins a quedar fluix i a la resta el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que a la tarda quedarà de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I anem ara a les carreteres. Al Servei Català del Trànsit està l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments tenim encara aturades a diferents punts, a tots punts habituals, aquesta hora de la tarda. Especialment, doncs, destacar l'autopista P7 al tram de Barberà, uns 2 quilòmetres en sentit Tarragona, la C59, a Palau Solità i Plegamans, en sentit nord, també la C58, els últims 3 quilòmetres de Montcada cap al Nus, o també la C33 a partir de Montcada cap al nus de la Trinitat. Destacar la C60, just l'últim tram, a Argentona, tocant a Mataró, i l'autopista C32, amb aturades a la zona de Gavà, que entre 1 i 2 quilòmetres en sentit Castelldefels a causa d'un accident que hi ha hagut aquesta tarda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7 de la tarda, 3 minuts. Arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La discriminació que pateix el castellà a les escoles de Catalunya, Yolanda, ha arribat avui al Parlament Europeu.
Sí, els eurodiputats han pogut escoltar que a Catalunya ni es compleix la llei ni es respecten les sentències judicials, com la que obliga a fer el 25% de classes en castellà. Ho han pogut escoltar en la veu d'Anna Losada, presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, ha posat diversos exemples de com es discrimina el castellà parlant a l'escola catalana i ha demanat ajuda als eurodiputats perquè pressionin i facin complir la sentència del Suprem.
Hoy acudimos de nuevo a esta comisión para solicitar por tercera vez su ayuda. La defensa del principio de legalidad y del Estado de Derecho están siendo vulnerados por las autoridades catalanas. Las sentencias deben cumplirse para garantizar que en el sistema educativo catalán se pone fin a un modelo que discrimina por razón de lengua a los alumnos catalanes.
Ana Losada també ha animat a que una delegació d'eurodiputats vinguin a Catalunya a comprovar de primera mà quina és la realitat i quina és la situació del castellà a les escoles.
La patronal Foment del Treball preveu un increment dels ERO en els propers mesos.
I la majoria d'aquests expedients es donaran al sector serveis, sobretot comerç i hostaleria, tot i que també afectarà el sector industrial. Javier Ibars, director de Relacions Laborals de Foment, explica que moltes d'aquestes empreses es troben en una situació límit degut a la pandèmia. Creu que plantejar un increment del salari mínim en aquests moments és contraproduent.
Les empreses estan absolutament, moltes d'elles i en molts sectors, en una situació molt dramàtica i molt crítica. I, per tant, parlar d'increments del 6% i escaig quan les empreses estan a punt de morir, certament no és raonable i no és realista, no, bàsicament.
El 2021 es van comunicar o resoldre més de 7.000 ERO que van afectar a més de 107.000 treballadors.
I la família del jove de 19 anys que va morir embestit per un vehicle mentre anava en patinet a Empúria Brava ha començat una recollida de signatures.
Demanen que s'endureixi el codi penal perquè accidents com aquest es considerin homicidis intencionats i no imprudents. El Daniel va ser embestit a l'octubre per un vehicle que circulava a 78 km per hora. La família del Daniel creu que surt barat acabar amb la vida d'una persona al volant. Un homicidi imprudent està penat entre 1 i 4 anys de presó. La mare del Daniel, la Mònica Hernández, diu que és una pena massa benèvola.
Yo incluiría asesinato, pero parece ser que no se puede decir esas palabras, pero para mí ha matado a mi hijo, era mi único hijo. Dime tú a mí que puedes haber vivido con 19 años, por mucho que te creas que has vivido.
El conductor que va causar la mort del Daniel ja pot tornar a conduir perquè l'Audiència de Girona li ha tornat el carnet a l'espera del judici.
I Guàrdia Urbana de Barcelona i inspectors de salut han tancat 4 laboratoris que feien PCR i test d'antigen sense llicència.
I hi ha 2 establiments més que han hagut de cessar l'activitat en aquest cas perquè no disposaven d'autorització per fer les proves. Salut reconeix que hi pot haver altres laboratoris similars, per això estan intensificant les inspeccions. Azucena Carranzo, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, diu que aquests locals suposen un risc sanitari.
Que poden tenir professional sanitari, que és òptim, però no tenen autorització ni el lloc és l'adequat. Per exemple, n'hi havia un que era molt, molt petit i en aquest no es disposava ni de personal sanitari, cosa que és un altre il·lícit que pot arribar a estar penat.
Carranzo insisteix en que s'ha de desconfiar dels centres que ens ofereixen aquestes proves a preus baixos i que ens donin el resultat amb molta rapidesa. Recorda que al web Canal Salut hi ha tota la llista de centres acreditats.
Entretant, els Mossos d'Esquadra i Holanda han denunciat a un home de 36 anys per fer volar un dron de forma irregular a Barcelona.
Exacte, no tenia permisos, feia volar el dron des del balcó de casa seva i feia rutes de més de 6 quilòmetres i alçades superiors a les permeses. Això representa, evidentment, un risc de col·lisió amb altres aeronaus, com a helicòpters d'emergència, i també pot arribar a caure sobre persones en cas de mal funcionament. Ho explica Xavier Moya, cap de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos.
Un d'aquests vols van a fer arribar a 6 km i mig de distància, cosa que és un perill molt alt. El fet de fer volar el dron una alçada molt superior a la legalment permesa, aquests vols van arribar a 250 metres, que duplica l'alçada màxima legal dels vols de drons a tota la Unió Europea. I també es van fer fora de vista del pilot, que no es pot fer a no ser que tingués uns permisos.
Ara el cas està en mans de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que és qui té la capacitat per sancionar i la multa pot arribar als 220.000 euros. Hem de dir que els Mossos d'Esquadra de mitjana detecten 75 vols diaris amb dron, però la majoria no suposen cap perill i compleixen amb els requisits legals.
I detinguts un pare i un oncle per abusar presumptament de 2 nenes de 8 i 13 anys a Medinyà.
Va ser l'escola qui va alertar els Mossos després de que un familiar expliqués el que estava passant. Es va activar de seguida el protocol corresponent i es va apartar les nenes de la família. Ara es troben en un centre de menors. Els detinguts són el pare i l'oncle, que han quedat en llibertat amb mesures cautelars. No es poden acostar les nenes ni comunicar-se amb elles. La família té una altra filla més petita.
Yolanda Bernal, dels Serveis Informatius, gràcies i bona tarda fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Més informació a través de cope.es i les xarxes socials. I ara l'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Montserrat? Molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Com
bona
va?
Bona tarda. Bé, i a més, contenta perquè ja tenim el Barça en zona Champions.
Sí, quart, s'ha d'agafar en aquest inici de setmana la classificació de la Lliga Santander. El Barça, quart. Recordem, Real Madrid, líder, 53 punts. Segon, Sevilla, amb 47. Tercer, el Betis, amb 40. Quart, el Barça, amb 38. Però té un partit pendent, el que ha d'enfrontar el conjunt blaugrana a camp del Rayo Vallecano. La veritat és que amb el partit ahir, el partit i la victòria davant l'Atlètic de Madrid, comença un tram de calendari importantíssim pel conjunt blaugrana. Miri, per exemple, aquesta setmana, què tenim? Tenim derbi espanyol-Barça. De seguida, per cert, parlem del conjunt blanquiblau que tanca avui aquesta 23a jornada de la màxima categoria del futbol espanyol a Bilbao, a camp de l'Atlètic Club. Però abans algun detallet més d'aquest Barça i la veu del seu entrenador, perquè recordem que és reconeixible el Barça, ho va ser davant un rival d'entitat. Podem entrar en el debat de si és una versió irregular, la d'ahir jo crec que no ho va ser, del Barça, o també de l'Atlètic de Madrid, el que veiem cinquè la classificació de primera. La realitat és que va acoplant peces Xavi en quant al joc, l'estil i també els noms dels que han arribat en aquest mercat d'hivern. Diria Andoni Zubizarreta que Adama Traoré és jugador de rendiment immediat. Doncs ho va ser ahir Adama Traoré, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per la segona part de la temporada. Sap vostè que un Barça Atlètic de Madrid és un d'aquells partits que menja a banda.
Sí.
A la prèvia ja va haver-hi molta rivalitat entre Xavi i Simeone. Simeone i Xavi, els dos entrenadors. Simeone acusava Xavi del 2016 haver dit que l'estil de l'Atlètic no és pels equips grans, o com a mínim pel Futbol Club Barcelona, que és considerat dels equips grans. La història, clar, la filtra Simeone el 2016. Va una mica més enrere. Xavi Hernández.
Es que lo que busca es totalmente diferente, es antagonista a lo que buscamos nosotros. Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. O sea, al final él no, creo que dijo, ¿no?, que no le gustaba lo que vio, ¿no?, de los entrenamientos nuestros, ¿no?, hace años. Él entiende el fútbol de otra manera y no es ningún pique ni ninguna puya, porque he leído de todo. O sea, al final es que es normal. Hay diferentes maneras, 200.000 maneras de jugar a fútbol. Ya dije ayer que era lícita, pero él entiende el fútbol de otra manera.
Clar i català. Per què? Doncs perquè aquests entrenaments al que es refereix Xavi Hernández són els que va compartir Simeone amb el Barça de Guardiola, que s'ha d'acabar explicant tot. Vinga, canviem radicalment de tema.
Sí, perquè
parlem aquesta nit, de l'Espanyol.
Exacte, juga aquesta nit a l'Espanyol, està tot preparat ja.
O gairebé tot, encara falta. Atlètic Club Espanyol a partir de les 9 de la nit per tancar aquesta 23a jornada en conjunt, el blanquiblau, que és 13è amb 27 punts, 9 per sobre del descens. Hi ha força noms propis a l'actualitat de l'Espanyol en referència a aquest partit. Abans sentim el tècnic Vicente Moreno. Aquest és el pla de partit que vol Vicente Moreno.
Lo primer que tens que fer és anar tu al límit, perquè al final igual no estàs per damunt a nivell condicional, però te pots arrimar. I després, pues, bueno, també és una qüestió de futbol, no? I tindré un plan que puguis fer-li mal. Quan nosaltres fem les coses bé i anem al màxim i donem el màxim nivell que tenim, li podem guanyar a qualsevol, no? I esa és la idea.
Detalls de l'Atlètic Club Espanyol, detalls en blanc i blau. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Partit que començarà a les 9 a Sant Mamés amb arbitratge de Soto Grado, que substitueix a Martínez Munuera lesionat. Hem explicat avui a Sportscope que semblava, tenia tota la pinta de que Di Mata i, sorprenentment, Toni Vilena serien titulars. Així que esperem aquesta notícia d'aquí a uns minuts. Morlanes faria de Keidi Vare a l'espera del que pugui passar al partit de les 9. Cal recordar que Òscar Gil i Aleix Vidal, un d'ells dos, serà, evidentment, el lateral dret avui, estan apercebuts de sanció. Si veuen una groga, no jugaran diumenge contra el Barça. L'equip torna de matinada a l'aeroport del Prat, tenint en compte que han de preparar el partit de diumenge contra el Barça demà al matí, entrenament a Sant Adrià.
Gràcies, Quique. Tenim tiempo de juego per gaudir d'aquest Atlètic Club Espanyol, el programa líder de la ràdio esportiva. Escolti, això que li agrada tant a vostè, Montserrat.
Esglaó, no?
Baixem. Esglaó, 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 esglaó. Baixem un esglaó.
Però amb bona notícia, no?
Magnífica. Home. Magnífica. Torna al Girona
a la zona de promoció d'ascens.
Tot després de guanyar la Ponferradina, 3-0 a Montilivi. Magnífic partit del conjunt que entrena Mitchell. Necessitava tornar a guanyar, sumar de 3-3. Cinquena posició, 41 punts, dos de marge sobre les Palmes, que és l'equip que marca el tall dels conjunts que estan fora de la promoció per pujar, el primer equip que no està en aquesta zona de privilegi, i un partit on no va estrenar-se amb el Girona Víctor Sánchez, l'últim en arribar, tindrà el seu moment, i va haver-hi canvi a la porteria, perquè el Girona venia de sumar un 1-6, de perdre a camp de la Morevieta amb un error d'Hurtolà. Ahir el porter titular va ser Juan Carlos. Explicació de Michel, tècnic del Girona.
Castigo no. He tomado la decisión porque para mí es un error que se comete y Juan Carlos no salió del equipo por cometer errores. Entonces, como había una buena dinámica por el COVID que cogió Juan Carlos y jugó Hurtolà, pues seguimos apostando por Adri porque había una buena dinámica. Pienso que se ha roto la dinámica. Ya está. Creo que es el momento del cambio y en este momento creemos que Juan Carlos es el... Hoy era el portero que tenía que jugar.
Un altre que parla claríssim. Jo crec que té un control total, gairebé total, del vestidor, Michel. Tram també importantíssim de calendari pel Girona. La Ponferradina ja ha guanyat i, a més, ha recuperat la Baraj i espera el dissabte al Valladolid. Casi nada al aparato.
I canviem d'esports, però continuem parlant del Barça, en aquest cas de bàsquet, perquè estan pendent, Albert, dels lesionats.
De Brines, d'Oriola i de Higgins. A més, un conjunt al blaugrana, Montse, que arrenca un tram de calendari. Ho anem repetint, però és que és així. De 3 setmanes jugant lluny del Palau Blaugrana. Divendres a Madrid, el clàssic, a l'Eurolliga, Real Madrid-Barça. Cap de setmana, lligandesa a Múrcia. La setmana vinent anem tots cap a... Vols venir? Granada, perquè tenim Copa del Rei des de dijous i serem per explicar-ho també al Tiempo de Juego. I l'altra setmana, la tercera, doncs gira doble jornada d'Eurolliga a Rússia. Primer a la pista del Zenit i després a la pista del CSKA de Moscou. Deies, els lesionats. Aquest document que escoltareu és de Sarunas Jasikevičius parlant d'Abrines, Oriola i a la part final de Higgins.
Pues Alex va a empezar a hacer parte del entrenamiento de martes, que es el siguiente entrenamiento. Vamos a ver cómo reacciona. Pierre igual llega a finales de semana, pero no estamos seguros, no puedo decirlo al 100%. Y bueno, un poco esperar a todo el mundo y a ver qué se puede hacer. Vamos a principio de semana no va a entrenar, a ver si llega a entrenar con equipo al finales de semana que viene.
Així està la infermeria del conjunt blaugrana. Avui també és notícia Ricky Rubio. Cleveland ha traspassat a Ricky a Indiana. És curiós perquè està lesionat, no torna a jugar fins a finals d'aquest any i a l'estiu serà agent lliure. És a dir, és jugador dels Pacers, però és molt possible, amb gairebé tota seguretat, que no jugui amb Indiana. Tenim temps per les enquestes, Montserrat.
Andiamo.
Enquesta Barça, al Twitter, @esportscope. Qui us va agradar més ahir al partit del Barça davant l'Atlètic de Madrid? Adama, Alves, Aubameyang o Ferran Torres? Opció més votada aquesta hora, 7 de la tarda i gairebé 18 minuts. 45% dels vots a Adama i UX2. Demanem la travessa de l'Atlètic Club Espanyol. Està guanyant la victòria de l'Atlètic Club, 44% dels vots.
Albert Díez, gràcies per la informació. Que vagi bé, fins demà.
A tu, una abraçada a tothom. Bon programa, que vagi bé.
Gràcies, igualment. I a les 7 de la tarda i 18 minuts el que farem serà parlar del que és avui l'actualitat de la Covid. No marxeu, això és La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en catalán y en castellano. Desde hace 30 años, la escuela catalana excluye el español como lengua de enseñanza. Ahora es posible cambiar esta situación injusta. Queremos una escuela de todos y juntos podemos conseguirlo. Contacta con escueladetodos.es.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba. Tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats. Tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex. Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Estantería 5 estantes, 47 euros. Edredón nórdico 1,50 por 2,20, 22,95 euros. Extraordinaria alfombra de 2 metros por 1,80, modelo Dorme, 39 euros. ¡Gran exposición! Y también en armario. Varios comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas.
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyogán.com. Hipoyogán.
COPE Catalunya y Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
La situació de la pandèmia a Catalunya millora dia rere dia i ho fa a bon ritme. Els contagis de coronavirus baixen a marxes forçades. La caiguda en aquests moments és la més forta de tota la pandèmia. Només és equiparable al que passava durant el desconfinament de la primavera del 2020. Imagino que per al nostre convidat també és una bona notícia. El doctor Julià Blanco, que és investigador principal a IrsiCaixa. Doctor Blanco, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Hi havia ganes, no?, de donar aquestes notícies?
Sí, 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 evidentment. A veure, tots tenim ganes de tornar a una certa normalitat. I sabíem que aquesta onada d'Omicron s'acabaria i començaria a baixar, però no ho veiem mai al final. Ara realment estem veient aquesta baixada important. El que hem d'esperar ara és veure on s'estabilitza aquest número de casos.
Uh-huh. Hi ha molta gent que està amb la mirada posada a la Setmana Santa, d'aquí al mes de, al mes d'abril. Hem d'estar preocupats?
Sí, hem d'estar preocupats perquè no sabem, no podem predir què és el que passarà a Setmana Santa. Podem predir que durant uns dies, uns mesos potser, tindrem una baixada de casos, tindrem un nombre escàs de casos, perquè la població en general està molt ben immunitzada en aquests moments, però no sabem quan durarà aquesta immunitat i quan es poden repetir noves infeccions en les persones que s'han infectat en aquesta onada.
Uh-huh. Ara que parlava vostè d'immunitat, un 87% dels catalans tenim algun grau d'immunitat contra el Covid. Això és un número molt alt.
Això és un número molt alt, sí. És sobretot gràcies a les vacunes i en part també a la infecció natural.
Uh-huh. Hi ha molta gent, doctor, que es vol posar malalt perquè diu que vol agafar la malaltia per així tenir anticossos. La millor manera de tenir aquests anticossos o de no passar la malaltia és millor vacunar-se o passar la malaltia?
Evidentment és millor vacunar-se. O sigui, no té cap sentit passar la malaltia per tenir anticossos. És molt més segura una vacuna que la infecció natural. La infecció natural té un risc d'infecció severa, inclús amb Omicron, eh? Aquest risc existeix i sobretot existeix si aquesta persona no està prèviament vacunada. La persona que està vacunada, el risc és molt més baix. Per tant, descartem absolutament la possibilitat d'adquirir anticossos mitjançant la infecció natural. Uh-huh. Si ens infectem, doncs, bueno, doncs ja els tenim, però no els anem a buscar. Això és absolutament absurd. Uh-huh. A més, sabem que les terceres dosis de vacunes estan generant una protecció tan bona com ho està fent la infecció per Omicron en les persones vacunades. Per tant, no intentem buscar uns anticossos contra la Covid a través de la infecció natural. No té cap sentit.
Creu vostè que molta gent que hem passat la malaltia, que tenim les dues vacunes posades, aquesta tercera de reforç, ens plantegem molts allò de dir, bueno, no cal, si ja tinc protecció natural, per què posar-me la tercera? Però és que aquesta tercera l'hauríem de posar d'aquí 5 mesos, no?
Sí, és possible. O sigui, de fet, el que la infecció per Omicron ens estarà estimulant el sistema immunitari i, per tant, ens estarà incrementant el nostre títol d'anticossos, això ho sabem, ho hem vist, El que passa que no sabem quan durarà aquesta immunitat. I això és el que hem d'esperar. Hem d'esperar a veure si aquesta, els anticossos que hem generat es van perdent amb el temps, que és el mateix que passa amb la vacuna, i, per tant, podem tornar a ser susceptibles a la infecció. Estarem protegits contra malaltia greu, però podem tornar a ser susceptibles a la infecció. Llavors, en aquell moment, potser convindria una tercera dosi de vacuna.
Mm-hmm. El fet que s'hagin eliminat quasi bé totes les restriccions que hi havien, crec que dijous, si no tinc malament el cap, direm adeu a la mascareta al carrer. Creu vostè que és el moment de treure's la mascareta o ja fa temps que ens hauríem d'haver tret? Perquè he parlat amb molts immunòlegs que em deien és que al carrer no passa absolutament res, és on corre l'aire, no? On s'ha de portar mascaretes en llocs tancats.
Exacte. L'ús de mascaretes a l'exterior és poc útil. Realment necessitem les mascaretes és en llocs on no hi ha bona ventilació i per protegir-nos contra l'exposició al virus. A l'aire lliure la ventilació és excel·lent. Per tant, a no ser que estiguem en llocs amb una quantitat de gent molt gran, estem molt a prop, que no puguem mantenir la distància, l'ús de mascareta en exteriors no té cap sentit. Uh-huh. I es podia haver eliminat molt abans.
Senyor Blanco, per què hi ha gent que no es posa malalta de Covid? Crec que això s'està estudiant, no? Hi ha gent que està envoltada
sí,
que ha tingut Covid i aquesta persona no cau malalta.
Uh-huh. De fet, una de les coses que ja sabem de totes les malalties infeccioses és que cada persona respon d'una manera diferent a la infecció. I hi ha persones que tenen una progressió molt ràpida i molt greu, hi ha persones que pràcticament ni noten que s'han infectat. Són aquestes persones asimptomàtiques. I inclús, probablement, hi ha persones que són resistents a la infecció, que el virus no pot colonitzar-les. I això és, bueno, és conseqüència, bàsicament, de la genètica humana i de la diversitat dels éssers humans. Cada un és diferent. Cada un de nosaltres fa una resposta diferent contra el virus. La immunitat que generem és diferent i, per tant, això ens pot protegir més o menys, o ens pot perjudicar al moment d'infectar-nos.
Uh-huh. La mitjanit de dijous a divendres es tornen a reobrir bars musicals i discoteques. Hi ha una mica de por, entre cometes, de saber què és el que passarà, perquè, clar, no hi ha restriccions, però sí l'obligatorietat de portar mascareta a l'interior.
Sí, això és una incògnita. Evidentment, l'oci nocturn és un lloc de risc. És un lloc de risc perquè són espais tancats on, tot i que l'ús de mascareta és obligatori, doncs, quan estàs consumint no és obligatori, per tant, el contacte és estret entre les persones. I un dels avantatges que tenim en aquest moment és que, com dèiem abans, el grau d'immunitat és molt elevat. Estem per sobre del 80% de persones immunitzades. I això probablement serà d'ajuda. Però no ens hem d'oblidar que al principi d'aquesta sisena onada va ser a causa de la variant Delta,
sí,
i que es va associar a l'obertura de l'oci nocturn. En aquell moment, el grau de cobertura immunitària de la població no era tan alt. I probablement ara veurem una diferència i si hi ha un repunt serà més baix. Però per això una de les coses que estem tots expectants és veure com aquesta davallada arriba realment fins a nivells molt baixos de noves infeccions o s'estabilitza en un punt intermig. I aquí això és un equilibri entre les mesures que s'han obert completament i també entre les noves variants del virus que puguin aparèixer. Tenim aquesta variant BA2, que sembla que no acaba d'arrencar aquí a Catalunya.
La sigilosa, no? La que es coneix com a sigilosa.
Exacte, sí. Per exemple, a Dinamarca s'ha associat també a un increment en el número de casos i que a Anglaterra també l'aparició d'aquesta variant ha fet disminuir la tendència a baixar de la corba de casos.
Mm-hmm. Doncs estarem molt expectants i sobretot amb la mirada posada a la Setmana Santa, dic la Setmana Santa perquè, clar, és quan també molta gent s'aplega, no?, i marxa fora, i és, diguem-ne, quan es torna a reunir la gent, com és el que ha passat al Nadal. Però tocarem fusta perquè les notícies són bones, avui per avui són aquestes dates, i a més amb aquest grau d'immunitat, com deia vostè, contra la Covid, d'un 87% dels catalans.
Mm-hmm. Sí. Jo crec que això és el més important i el que farà que, tot i que hi hagi un repunt de casos, no hi haurà un repunt d'infeccions greus, no hi haurà un repunt d'entrades a l'hospital.
Doncs que així sigui. Julià Blanco, investigador en immunologia celular d'EIS i Caixa, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué se me apuntó? ¡Desde luego!
Jamás hubo un cielo más plagado de estrellas. Space Cowboys. El sábado por la tarde, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Laboral 2022 és una realitat després de l'aprovació per part del govern espanyol i la validació del Congrés dels Diputats. La nova llei suposa un canvi a les relacions entre els treballadors i els empresaris. Tot i això, ara les empreses disposen fins al 30 de març per adaptar-se a la nova norma. La reforma laboral busca posar fi a la temporalitat i la precarietat laboral i té el suport de la patronal i dels sindicats. Avui parlem d'aquest tema amb la Carmen Pérez Pozo, que a més vosaltres ja la coneixeu en aquest programa, és advocada i sòcia directora del bufete Pérez Pozo. Carmen Pérez Pozo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido casi, casi rozando la línea, ¿no?, esa aprobación de la reforma laboral. Ha sido en el último segundo.
Bueno, ha sido un poco vergonzoso. Si me permites decirlo así. A mí me dio cierta vergüenza ajena el que qué mal uso hacen los políticos de nuestra democracia, ¿no? Porque realmente ya era un acuerdo que estaban tomando entre los actores, esos sindicatos y patronal, y fue más una disputa de partidismo, de no te voto porque no me has dado no sé qué,
sí.
me paso de partido a partido, los tránsfugas, es decir, que ha sido un escenario un poco vergonzoso.
Sí,
cuando al final la reforma laboral no es tan dramática, y ahora si quieres lo explicamos, ¿no?
Ahora lo explicamos todo. Las empresas ahora tienen, creo, hasta el 30 de marzo para adaptarse a la nueva norma. ¿Es mucho tiempo o poco tiempo? ¿Un mes y un poco más para ponerse las pilas con las novedades de la reforma laboral?
En realidad, al principio de año siempre hay modificación de convenios. Es decir, que, bueno, siempre es poco tiempo para adaptarte. Pero a mí no me preocupa tanto el tema del periodo, sino que se está realmente haciendo pensar que la reforma laboral nos cambia drásticamente el panorama, y no es así. Es decir, no cambia tan sustancialmente. Apoya ciertas cosas y otras cosas quedan pendientes, que es quizás lo que más me preocupa, ¿no?
Vamos a hablar, ¿cuáles son esos principales cambios, Carmen, que hay en esta nueva reforma laboral 2022?
Pues el hecho de que todos los contratos tengan que ser fijos ayudan a que realmente haya y que haya una subida de los sueldos en determinados sectores, porque no en todos los sectores hay subida de sueldos, en muchos de los sectores ya está por encima. Pero eso sí que psicológicamente tiene un efecto de tenemos más dinero, tenemos más seguridad, vamos a gastar más, ¿no? Con lo cual se pone más dinero en circulación. Y hay más créditos, es decir, si vas a un banco a pedir un préstamo o una hipoteca con un contrato indefinido, es más fácil que te lo den que no de la otra manera, ¿no? Que, que presentabas pues una antigüedad pero con contratos temporales y y el expediente no quedaba tan bonito como puede quedar ahora. Uh-huh. Pero nos olvidamos de que una ley laboral no crea actividad. Crea actividad en este sentido, ¿no? De que hay más dinero en circulación, psicológicamente estamos más seguros, por lo tanto, podemos consumir más, comprar pisos, invertir y demás, ¿no? Que es básico cuando nosotros, en nuestra firma, buscamos una planificación patrimonial. Pero uh-huh. eso no quita que hace falta realmente una ley de apoyo a las empresas. Y no las empresas, las grandes empresas, que realmente esto ha sido pactado con las grandes empresas, sino el 80% de nuestra economía, de nuestro tejido industrial, está formado por pymes, microempresas, sí. autónomos, y son los que menos voz tienen. Entonces, hay que hacer una ley que apoye, que facilite los trámites, que apoye económicamente, que ayude a internacionalizarnos, a digitalizarnos, a ser mucho más competitivos, a poder entrar en el marketing digital. Si todo esto funciona, los contratos serán indefinidos. Si a ningún empresario le gusta que se le vaya un trabajador bien formado. Uh-huh. Pero no nos asustemos, porque las indemnizaciones van a seguir siendo las mismas. Si uno se comporta mal en el trabajo por despido disciplinario, te van a pagar lo mismo. Con lo cual, la reforma laboral está bien. Se está haciendo demasiado escándalo de algo que tampoco cambia drásticamente la situación. Y lo que realmente seguimos teniendo pendiente es que haya un plan de facilitación de que las empresas puedan continuar. Uh-huh. Eso es lo que yo echo de menos.
Entiendo. ¿Desaparecen los contratos entonces por obra y servicio?
Los contratos por obra y servicio desaparecen y pasan a fijos discontinuos, que es normal. Es decir, pero sin embargo siguen los contratos por situaciones excepcionales, aunque aquellos contratos que tienen menos de 30 días cotizarán más. Tienen una penalización en la cotización. Uh-huh. Los contratos de formación y de prácticas se mantienen, y de manera mucho más exigente en el sentido de que sean formación y sean prácticas, y prácticamente se reduce pues esto a que todos sean indefinidos.
Uh-huh. ¿Qué es lo de prórroga de los convenios colectivos mientras dure la negociación?
Sí, a veces los convenios colectivos no se pactan en el tiempo establecido. Y entonces, el convenio había salido por el año 22 o 23 y acababa el 23, pues, oye, no hay convenio, no te aplico ningún convenio. En este caso, lo que dices es, oye, hasta que se vuelva a aplicar, a pactar este nuevo convenio, se sigue aplicando el anterior. Incluso en estos convenios puede haber una cláusula en la que diga, oye, hasta que se pacte el nuevo, se aplicará por la subida del IPC a los salarios o la subida del IPC más un porcentaje,
sí.
Se establecerá la posibilidad de que se prorroguen automáticamente los convenios.
¿Qué pasa con los ERTO?
Los ERTO, bueno, ha sido un gran banco de pruebas los dos años de pandemia. Y entonces lo van a utilizar de tal manera que hay situaciones empresariales en las que no supone el cierre de una empresa, sino supone simplemente la reducción de la plantilla de manera temporal. Entonces, agilizar el sistema ERTO. ERTO o ERTE, en castellano sería ERTE, ¿no? Es expediente de regulación de empleo temporal, o temporal de empleo, que es diferente al expediente de regulación de empleo. Uh-huh. Es decir, tú necesitas reducir tu jornada, hay tu plantilla durante, por lo que sea, pues porque es temporal tu trabajo, como puede ser pues hostelería en las zonas de turísticas o otro tipo de actividades, pues las reduces sin prescindir de los trabajadores.
Uh-huh. En el tema de las indemnizaciones, en caso de despido, ¿se mantienen los 33 días por año trabajado y no se vuelve a aquellos 45 días?
Sí, solamente se mantienen los 33 días y los 20 en caso de causas objetivas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque, como hemos dicho antes, hasta el día 30 de marzo van a tener tiempo las empresas de ponerse las pilas para adaptarse a la nueva norma. Bienvenidos esos contratos, la eliminación de esos otros, sobre todo, como decías tú, para reactivar la economía, sí. Y para darte un poco más de estabilidad como trabajadora a la hora de poderte, pues eso, de comprar un piso o de pillar un piso de alquiler, poder tener pues una tranquilidad, entre comillas, que antes no se tenía. Pues
sí,
Carmen Pérez Pozo, como siempre, abogada y socia directora del bufete Pérez Pozo, gracias por estar con nosotros. Y si tenemos alguna duda o nos surge alguna duda sobre esta nueva reforma laboral, pues como siempre nos pondremos en contacto con usted. Muchas gracias y buenas
Muchas
tardes.
Gracias, Montse.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Siete de la tarde, 39 minutos. Seguramente sabréis que Línea Directa están buscando al sucesor de Matías Prats. ¿Será la presentadora Mónica Carrillo? ¿Será nuestro querido compañero Juanma Castaño? ¿O será el humorista Carlos Latre? ¿O quizá un señor desconocido? Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te va a bajar hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el seguro de tu hogar solo por cambiarte y pagar lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo. Llama al 91-770-0700, repito, 91-770-0700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I d'aquí un moment parlem dels geriàtrics i que estan buscant amb urgència personal per treballar.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La nueva variante del coronavirus ya ha infectado a la mayoría de los geriátricos catalanes. Según datos de la Generalitat, el pasado lunes, sin ir más lejos, más del 70% de los centros residenciales de gente mayor tenía un brote. Y en uno de cada tres, las infecciones campan de forma descontrolada. Gracias a la vacunación, el virus no está causando los estragos de los inicios de la pandemia, pero la mortalidad se ha reducido de forma muy significativa. Y además, los centros tienen material de protección. ¿El problema ahora cuál es? Pues la falta de personal, especialmente ante el enorme número de bajas por los contagios y la incapacidad de cubrirlos. Faltan manos y los profesionales están hartos. Avui volem parlar amb el Jaume Drover, que és responsable del sector dels serveis socials de UGT. Jaume Drover, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si no tinc mal entès, els treballadors d'una residència geriàtrica cobren de mitjana uns 1.000 euros, no?
Cobren de mitjana uns 1.000 euros ara. Jo t'ho dic perquè fins fa dos dies que es va aprovar la pujada del salari mínim interprofessional, hores d'ara encara hi ha categories que estan per sota d'aquests 1.000 euros.
T'ho dic perquè és una feina molt especialitzada, però en canvi molt mal pagada.
Exacte. Vull dir que hem dedicat a pagar el pitjor que es podia pagar en el mercat laboral aquells treballadors que teòricament estan atenent a la gent que més ens estimen, que és la gent gran. Uh-huh. Sí, és paradoxes de la vida.
Està clar que manca personal, no és una feina atractiva, el sou no és cap incentiu, i això està provocant, Jaume, l'entrada de personal no format a les residències?
Sí, des de la pandèmia hi ha moltíssim personal de residències que no està format. I això és fruit de moltes coses. El primer, tenim un conveni col·lectiu que es paga molt poquet, aquesta és una. Val? Segona, el que se'ls demana, que és auxiliar de geriatria o auxiliar d'infermeria, i això hi ha gent que el té. I després hi ha tot un grup de gent que a veure, el que té són acreditacions de competències conforme porten molt de temps treballant al sector, ¿vale? I poden exercir per fer la seva feina. De la pandèmia cap aquí, com que no hi ha personal, ¿vale? Tant la Generalitat obrint bosses de treball com la llei permet que qualsevol persona pugui treballar a la geriatria sense tenir absolutament cap tipus de formació.
Però això hauria d'estar parat, no?
Bueno, sí, però això ho dius tu, jo també ho penso. Jo crec que tota la gent que està treballant en l'àmbit geriàtric pues, hauria de tenir una formació mínima. Oh. I després una altra cosa, que és un detall molt important.
Sí.
El sistema català de serveis socials, però també et podria dir que el sistema espanyol, és un sistema que està basat en que les residències de gent gran són la casa dels avis. Val? Mm. Llavors, sota aquest paraigua, sota aquest prisma, què ens trobem? De que clar, l'excusa d'ells és que si és una casa no tenen per què tenir segons quin tipus de sistemes sanitaris o atenció sanitària. Mm. Això què correspon? Pues que hi ha unes quantes hores de metge, que hi ha teòricament tres infermeres, una infermera per cada torn, val? Que la realitat és que no hi ha infermeres en tota Espanya i tampoc no es cobreixen les infermeres de cada torn.
Sí.
La categoria d'auxiliar d'infermeria no existeix al conveni col·lectiu, només existeixen categories d'auxiliar de geriatria en el millor dels casos. Mm-hmm. Això ja vol dir que les auxiliars de geriatria estan fent tasques que no han de fer. Vull dir, és tot un peix que es mossega la cua, però tot és perquè les residències tenen la consideració d'una llar d'avis. No és un centre sociosanitari on teòricament hauria d'haver-hi oxigen, hauria d'haver-hi uns serveis sanitaris importants,
sí,
on hi haurien d'haver-hi més places d'infermeria, més places d'auxiliar d'infermeria. Tot això s'obvia pel propi sistema de serveis socials.
I
jo crec que aquí és important.
Això imagino que afecta directament als avis, que el menjar els arriba fred, no els poden aixecar del llit, no els poden portar al lavabo i,
bueno, això t'ho genera més la manca de personal. A veure, jo una de les coses que remarco sobretot als companys de premsa o d'altres mitjans,
sí,
que ens convideu a que puguem tenir una miqueta de paraula amb el tema, jo sempre els dic el mateix. A veure, si les coses ja estan malament i ja estaven malament abans de la pandèmia, amb la pandèmia tot el sistema va fer fallida. Val? I t'ho dic perquè és el propi sistema. Què passa? Que quan tot el sistema fa fallida, pues no serveixen agafar i fer quatre costures i cosir tot allò que teòricament s'ha trencat. No, és que se'ns ha trencat per molts llocs. Llavors, no hi ha personal. I el no haver-hi personal, què vol dir? Que l'atenció no es fa com s'ha de fer ni adequadament. I després hi ha una altra trampa. Totes les empreses que es dediquen a gestionar residències, què et diuen? Que ells compleixen amb els ratis que els hi marca l'administració per atendre la gent. Que nosaltres, primer, diem que no és cert. Una cosa és un rati, que és un número administratiu, que li permet a l'administració donar uns diners o no donar uns diners a canvi d'una prestació d'un servei, i una altra cosa són les presències reals que hi ha cada dia a les residències. Si es presentessin amb un notari, que és un fedatari públic, a cada torn de cada residència, veuríeu que perquè això no sé si us han comentat algun cop, però penseu que a tota Espanya, i en concret a Catalunya, el rati és un gerocultor per cada 10 avis. Mm. Això és una animalada. Val? Teòricament hauríem... Bueno, nosaltres ja signaríem que fos un gerocultor per cada 5 avis o un gerocultor per cada 4 avis.
Yeah.
Val? Mm. Però actualment és un per 10, però és que ni això es compleix. I no es compleix perquè no hi ha gent. Per què no hi ha gent? Pues perquè es paga molt malament i evidentment, i després també pensa que els geriatres han sigut un dels nius de Covid.
Sí, sí.
Durant tota la pandèmia. Llavors, qualsevol es pot treballar en un lloc que és un cau d'infecció de Covid.
Jaume, però per què part del fons Covid no es destina a la creació de residències públiques, a millorar salaris dels professionals que hi treballen i a establir protocols sanitaris als propis centres?
Pues mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Si vols que et digui la veritat, ni ho sé ni ho entenc. De les 1.100 residències que hi ha a tot Catalunya, només 17 són públiques de gestió pública. I et torno a donar la dada. 1.117, val?
Mm.
Si algú entén que aquest tant per cent és el millor tant per cent per atendre correctament els avis de Catalunya, doncs jo crec que tenim un problema. I, evidentment, jo penso com tu. El problema és que durant molt de temps estan fent de la geriatria un negoci molta gent. Val? I nosaltres entenem que tots els àmbits d'atenció a la nostra gent gran no poden ser un negoci. I si ho plantegem sobre un negoci, primer, els primers que reben són els treballadors, perquè són els més fàcils de que cobrin menys. I els segons que reben són els avis. I els avis reben per tot arreu.
Jaume Adrover, responsable dels serveis socials del sindicat UGT. Gràcies per la lluita que esteu fent i aviam si això canvia d'una vegada per totes.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Jaume.
Una abraçada.
En febrero...
El mes de los enamorados. Oh. Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, a febrerillo loco.
Este miércoles con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30.
Bacalao, 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 bacalao.
Rayo Vallecano, Betis. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
La botiga de la Catedral de Barcelona va ser fundada ara fa més de 30 anys per la família Fàbregas, que durant anys van regentar les llibreries La Formiga d'Or. A l'actualitat es troba en una de les capelles del claustre de la catedral i en un lloc de pas obligat pels visitants i feligresos que surten del temple. El seu emplaçament, en una capella gòtica i les estanteries i lleixes plenes d'imatges de sants, rosaris i tota mena d'articles religiosos i records de la catedral, criden l'atenció dels milers de visitants que en un any normal, sense pandèmia, passen pel temple. Però què ha passat? Que la botiga de la Catedral de Barcelona ha hagut de sobreviure a la crisi de la Covid-19 gràcies a què? Doncs a la venda online i l'interès pels articles religiosos. Bernat Fàbregas és el propietari d'aquesta botiga de la Catedral de Barcelona. Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
Com heu superat els estralls de la crisi de la Covid després d'un 2020 pràcticament en blanc?
De fet, estem superant, perquè encara això de superar del tot, encara no, jo crec que encara no hem arribat, però vaja, ho superarem. Bé, això és molt fàcil. De cop i volta hem de tancar per degut a la Covid. Uns mesos, després ens deixen obrir, però evidentment no hi ha turisme. Clar, nosaltres sense el turisme religiós que visita la catedral és difícil vendre, no? Amb uns horaris molt reduïts, o sigui, un any i pico amb molt poca venda, i nosaltres, clar, ens sentíem comparats i dèiem, hem de fer alguna cosa.
Sí.
total, què vam fer? Anem a fer una web. I llavors vam començar a mirar les webs que hi havia del tema i vam dir, ostres, són una mica com antigues, una mica difícils, i això. I vam dir, anem a fer una web amb una bona imatge, senzilleta, que la gent la trobi moderna. I això és el que hem fet, i estem molt contents, la veritat.
Mm-hmm. Imagino que, malgrat les reticències a la venda online, vau veure que era l'única sortida de la situació, i m'imagino que vau fer un esforç terrible perquè vau fotografiar prop de 3.000 articles per pujar-los al web.
Sí, una bogeria. És a dir, vaig decidir comprar una caixa d'aquestes de fotografia, que es pot comprar, i que tenen una llum especial i tal. I vaig baixar al Photoshop, vaig aprendre a fer les fotos, a passar-les al Photoshop, donar-los una mica d'alegria, i a partir d'aquí començar a penjar articles a la web. És una cosa que nosaltres no sabíem absolutament res.
Sí.
I és una qüestió de dir... És una qüestió d'estar en pandèmia i dir, va, escolta, espavilem, no? I una cosa que nosaltres no teníem ni previst va fer que ens hi poséssim les piles, i ara diguem-ne que hi estem com enganxats, no? Vull dir, cada vegada ens agrada més i cada vegada volem fer més coses, i inclús d'aquí poc fem un canvi en la mateixa web, que la gent no ho nota gaire, però sí. La manera de comprar serà més fàcil, inclús estem estudiant com facilitar encara més al client la compra, millorar els enviaments, tot, no? Vull dir que és un no parar.
Barrat, en el último año habéis gestionado más de 1.500 comandas online. Y además, pedidos que os vienen desde diferentes puntos del planeta.
Sí, sí, sí. Nosotros lo que hicimos es, vamos a abrir la web y la vamos a abrir a todo el mundo. ¡Hala! Como si fuera tan fácil, ¿no? Y sí, sí, y sorprendentemente nos han comprado varios sitios de Europa, América, Sudamérica, Singapur. O sea que estamos muy contentos. La mayoría, el 90% de las ventas o más es España. Son todos los pueblos de España, pequeñitos, que no saben dónde encontrar el artículo religioso o les cuesta mucho llegar hasta una tienda de artículo religioso, pues tienen la solución, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué encontramos en esa tienda? Porque tenéis un amplio abanico de objetos de devoción, ¿no?
Sí, es prácticamente todo artículo religioso. Imágenes, rosarios, estampas, imágenes de varios materiales, de tallas de madera hasta imágenes de resina pintadas a mano, muchísimo artículo de cruces, de muchas cruces, hay alguna cosa de souvenir. En la web lo que vendemos sobre todo es artículos religiosos.
Uh-huh. Mientras las ventas digitales progresan, Bernat, ¿las físicas en el establecimiento se están recuperando poco a poco?
Se están recuperando poco a poco. Se empezaron a recuperar este verano hasta diciembre. Ahora enero ha hecho un poco de bajón porque con esto del Omicron, yo creo que casi todo el mundo estaba encerrado en casa con el Omicron encima, ¿no? Y estaba muy parado todo, ¿eh? Todo el comercio en general. Entonces, el turismo también. Uh-huh. Esperamos ahora de cara al mes que viene y Semana Santa, que esto ya va a ser... Va a entrar dentro de una normalidad nunca como el 2019, però se acercarà.
Espero i desitjo que tingueu molta sort, que continueu endavant, perquè són molts anys en el negoci i desitgem que sigui per molts més. Bernat Fàbregas, propietari, que vagi molt bé. Sort i gràcies.
Estem segurs que això anirà molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies.
I nosaltres marxem. Us deixem ara amb la linterna Àngel Expósito. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Fins demà. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Rebajas, rebajas en Hipojogán. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipojogán. Sofá Cheslong modelo Cusi, 225 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas.
Hipojogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona. Y en Hipojogán.com.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones fiscales y en la refinación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.